Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Palafrugell.
Bon dia per seguir més o menys iguals. Pocs comentaris per un nou dimarts. Assolellat i una mica menys càlid que ahir.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 8 de febrer del 2022. Un dia en què, com ara ens deia en Marc, doncs realment reafirma l'estabilitat, no plourà, nova jornada, una mica menys càlida que ahir dilluns, màximes al migdia de l'ordre dels 15 graus al voltant de la comarca. Ahir teníem, la veritat és que feia una mica més de calor, per tant, avui baixa una mica les temperatures, però dia de sol. De fet, ja ha sortit el sol. Està molt bé que cada dia es faci de dia abans i que es faci de nit més tard, perquè ja portàvem setmanes que quan fèiem el programa des d'aquí, des de l'estudi Juli Pedrero del Centre Cavallers, encara era de nit quan començava el programa i ara ja és de dia, ja tenim el cel ben blau i de moment no veiem ni un núvol. Ara mateix tenim 5 graus a Pals, tenim 5 graus a Palafrugell, 8 graus a Palamós. Avui obrim el supermatí parlant d'una nova gesta de l'empordanesa Paula Badosa, que ja és la cinquena al rànquing de tenistes del món. Ja és la cinquena, atenció, perquè amb aquesta fita Paula Badosa supera a Garbiñe Muguruza, que és un dels grans noms del tenis mundial. Doncs bé, Paula Badosa ja és millor, segons el rànquing mundial, que la Garbiñe Muguruza. També parlarem d'una nova gesta del Palamusia del Metxal, per això obrirem el supermatí avui parlant d'esforç amb tenis i amb atletisme. També el dia en què us explicarem com es preparen les discoteques de la comarca per reobrir aquest dijous, la nit d'aquest dijous a divendres, i aquest cap de setmana ja podrem entrar a les discoteques sense limitació d'horaris ni aforament, ni tampoc sense necessitat de presentar l'oci nocturn, el certificat de vacunació. Per això els locals ja s'estan preparant, la Maria Alzina ja ha parlat i ens explicaran això, com veuen el fet de poder obrir ara sense cap restricció i quines perspectives tenen. També parlarem amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, amb el seu president, després que hagin començat un pla pilot per formar persones en oficis industrials en sectors claus del Baix Empordà. Una intenció de formació atractiva per tal que persones que estan a l'atur s'especialitzin en àmbits estratègics de la comarca. I us explicarem també el cas de la Societat de Caçadors del Montgrí, que està organitzant-se per portar aigua als animals de la muntanya en temps de sequera. Per cert, avui al supermatí també us explicarem l'última novetat de Ràdio Capital en la seva programació. Ara de seguida tots els detalls. Són les 3 i les 8 i 3 minuts, som la Ràdio de l'Empordà. I a la Ràdio de l'Empordà, avui, explicant-nos notícies, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, la Maria Alzina, l'Àlex Cordón i l'Eugènia Güell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquests són els titulars del dia. Paula Badosa ja és la cinquena tenista del rànquing mundial.
La jugadora bagorenca ha vist recompensada la seva bona trajectòria i des d'ahir dilluns ocupa el cinquè lloc en el rànquing mundial de la UITA.
Una altra gesta d'un esportista baixempordanès és la de Del Meixal, que realment ho va fer molt bé a Nova York.
L'atleta de Palamós confirma que es troba en un moment de forma excepcional i aquest diumenge va ser el clar vencedor en la cursa dels 3.000 metres al Grand Prix Indoor de Staten Island a Nova York. A més, va establir una nova plusmarca europea de la modalitat.
Les discoteques baixempordaneses ja es preparen per la reobertura de l'oci nocturn a la mitjanit d'aquest dijous a divendres.
Ho va anunciar la portaveu del govern, Patrícia Plaja. No podem obviar que aquesta mesura afectarà els locals del Baix Empordà, que es concentren en gran mesura a poblacions com Platja d'Aro. Aquests locals ja s'estan preparant per una reobertura sense restriccions.
I comença un pla pilot de formació per impulsar oficis industrials de sectors claus del Baix Empordà.
La Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols tanquen aquest acord per identificar perfils professionals. La intenció és fer una formació atractiva per tal que persones que estan a l'atur s'especialitzin en àmbits estratègics per la comarca.
Avui al Supermatí en parlarem precisament amb el president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, l'Eduard Bosch. La coalició Tots per l'Empordà suposa els macroprojectes d'energies renovables.
El coordinador de la coalició, Xavier Dilmé, defensa projectes ajustats a les necessitats reals i respectuosos amb els criteris de sostenibilitat, a banda de reclamar que les aprovacions es facin amb el consens de les institucions locals i escoltant els municipis afectats.
Encara en l'àmbit de la natura i l'àmbit ecologista, per dir-ho d'alguna manera, perquè la societat de caçadors del Montgrí s'organitza per portar aigua als animals de la muntanya en temps de sequera.
Fa un parell de setmanes van organitzar-se per fer una acció conjunta i van pujar amb una quinzena de cotxes al Montgrí per portar-hi aigua. Així emplenen els abeuradors que hi ha repartits per la muntanya. És una tasca que fan els caçadors de mutu acord amb l'Ajuntament, atesa la sequera al Baix Empordà que està afectant també els animals.
Per cert, que l'Ajuntament de Begur i Càritas reforcen la cobertura en infants, joves i gent gran.
L'Ajuntament de Begur i Càritas han formalitzat 3 nous convenis amb l'objectiu de reforçar la col·laboració mútua per tal de garantir el benestar i una atenció de primer nivell als col·lectius d'infants, joves i gent gran del municipi. Des de l'Ajuntament asseguren que això permetrà crear noves ajudes i recursos.
En cultura, Xiula, The Speed i Doble Hacking Sound se sumen a la cartell de la Santa Gresca de l'Ítaca a l'Escala.
El grup familiar Xiula i els gironins The Speed i Doble en Hack Sound completen el cartell de la Santa Gresca del Festival Ítaca, que es farà a l'Escala el cap de setmana del 16 i 17 d'abril.
I el que us deia sobre les novetats en la programació de Ràdio Capital, perquè Palamós és el primer convidat del nou govern i oposició de la ràdio.
L'alcalde Lluís Puig i el cap de l'oposició Josep Coll debatran l'actualitat municipal en un cara a cara únic. El programa més polític de Ràdio Capital de l'Empordà, Govern i Oposició, torna a l'antena de l'emissora Baix Empordanesa quan queda poc més d'un any perquè hi hagi eleccions municipals.
Gràcies a tots. Ara és moment de repassar la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, bon dia. Com estàs? Mira que les anem buscant, però sembla que avui tampoc tindrem novetats en el pronòstic meteorològic. Quins són els detalls de la previsió d'avui?
El temps assolellat d'avui ens tornarà a reafirmar l'estabilitat i la manca de precipitacions que estem vivint els últims mesos. La nova jornada tindrà ambient menys càlid que ahir dilluns, però ens mourem amb temperatures prou suaus com per tenir un nou dia poc fred. Al migdia tindrem màximes de l'ordre dels 15 graus. I ara ens estem despertant amb ambient fred, però els termòmetres avui no han arribat als 0 graus. La tramuntana que hi va bufar feble la geografia de la comarca de més al nord, mica en mica ha anat perdent força durant la nit, i avui ja pràcticament no bufarà. I serà la responsable dels núvols que poden quedar residuals al sud de la comarca. Finalment, dic que quedem pendents del possible canvi de temps que de moment no podem assegurar, però si fos el cas podríem parlar d'un final de setmana marcat per una situació de pluges.
Veurem si realment acaba plovent o no, perquè ja seria hora.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I més enllà del Baix Empordà també estan passant coses. La mascareta pot tenir les hores comptades als patis de les escoles. En el marc del relaxament de les restriccions, la mascareta deixarà de ser obligatòria a l'aire lliure, excepte en actes massius, i per això la Comissió Delegada de Salut de la Generalitat estudiarà avui si elimina la mascareta en els patis de les escoles. L'alumnat de més de 6 anys ja fa un curs i mig que porta aquests protectors facials dins les instal·lacions de col·legis i instituts. Ara, la nova mesura, la nova legislació sobre mascareta que avui aprovarà el Consell de Ministres permet relaxar l'ús de la mascareta a les escoles, i per això avui el govern, com dèiem, estudia si realment val la pena que els nens portin la mascareta al pati, en aquest cas, al pati de les escoles. Encara en l'àmbit escolar, el Departament d'Educació es fa responsable davant del TCJ del compliment de la sentència del 25% de castellà. El departament ha comunicat a la justícia que ha rebut la sentència i que es fa responsable de la seva aplicació i així diu no exculpa als centres i als docents. Encara en l'àmbit mèdic, tres persones amb lesió medul·lar tornen a caminar gràcies a electrodes a la columna. Un centre especialitzat de Suïssa ha aconseguit que els paraplègics recuperin la mobilitat. Estaven paralitzats completament de cintura a navalla, aquests tres participants en aquest primer experiment, i després sí que no han recuperat moviments naturals com abans, però sí que han pogut caminar, pedalar i nedar gràcies a aquest experiment que, com dèiem, s'ha publicat en revistes científiques i que ara s'ha d'anar evolucionant. Vull dir que no és una cosa que es pugui aplicar d'avui per demà, però és una bona notícia per aquest avenç científic. El salari mínim podria arribar als 1.000 euros malgrat l'oposició de la patronal. El govern espanyol ha anunciat la seva intenció de pujar 36 euros. Aquest salari mínim es quedaria això, a les portes dels 1.000 euros, serien 996 euros al mes amb 14 pagues, aquest salari mínim. Això no agrada gens a Foment del Treball, diuen que la proposta del govern espanyol doncs que és massa alta, un salari mínim de massa alt, 996 euros, però el govern espanyol, Yolanda Díaz, ja ha dit que ho tirarà endavant, sigui amb acord amb la patronal o no. I es multipliquen els esforços diplomàtics per evitar una guerra a Ucraïna. Macron, el president francès, proposa a Vladimir Putin construir un nou ordre de seguretat i estabilitat a Europa per estabilitzar la situació al continent. Ho van fer en una trobada, en un sopar, que s'ha fet viral l'àpat, perquè realment qualsevol hi seria ara mateix en aquest sopar que van fer, i també per la forma com van seure, perquè estaven en una taula molt llarga, cadascun en una punta, sense mascareta, òbviament, suposo que era la manera d'evitar que hi hagués contagis, però també simbolitzava, no?, com de lluny estan ara mateix les posicions entre Europa i Rússia i Vladimir Putin. Aquestes són les notícies destacades d'avui. I quan són les 8 i 12 minuts, el comentari del dia avui ens l'envia. Precisament, ara parlàvem del govern i oposició, el nou govern i oposició de Ràdio Capital, doncs el comentari del dia avui ens l'envia el presentador d'aquest programa, d'aquest govern i oposició, que és el politòleg Andreu Paneque.
Estic segur que en molts bars, cases i fins i tot en els ajuntaments de les localitats de la nostra comarca s'ha tingut el debat, intens però important, sobre com s'hauria de fer per incentivar la vida al poble. Evitar que les nostres ciutats es converteixin en pobles o ciutats dormitori. Evitar que la nostra comarca esdevingui una simple segona residència dels turistes. Doncs bé, per suposat, la cultura n'és un bon element. Ahir, com a bon amant del teatre, vaig anar a veure Final de partida, de Samuel Beckett, a l'Espai Ter. Ahir a Torroella, com bé passava amb una edat anterior veient el monòleg Història d'un senglar, tenia vida. La gent del poble sap que té una cita assegurada el cap de setmana amb la cultura i, a més, a la seva població. Doncs bé, més enllà de felicitar aquest espai per la seva activitat, un dels elements que més em va cridar l'atenció és el gran nombre de bisbalencs i bisbalenques que ens trobàvem en aquella sala. Un seguit de veïns i veïnes de la Bisbal que, envejosos de la situació dels nostres veïns del Montgrí, busquem una oferta cultural que, dissortadament, no gaudim amb tanta joia al nostre estimat Teatre Mundial. Tenim unes instal·lacions, tenim un públic, ens falta la voluntat d'incentivar la ciutat, ens falta l'oferta per no deixar que la Bisbal, la capital, deixi de tenir el color que es mereix tenir. La Bisbal és música, la Bisbal és teatre, la Bisbal és circ, a la Bisbal volem cultura.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia no és una novetat, però ens fa gràcia escoltar-la, perquè sí que té molta relació amb casa nostra, tot i que en un primer cop d'ull no podria semblar. És Ana Mena i Rocco Han, és aquesta cançó que van gravar, aquest videoclip que van gravar a Calella de Palafrugell, amb planos fantàstics de Calella, des de també molts planos gravats des de l'Hotel Sant Roc. És Un Baxio a l'improviso d'Ana Mena i Rocco Han. No m'hi podré confondir. Havia aquí, ja. Són les 8 i... Comencem aquest repàs informatiu del Baix Empordà explicant-vos amb esports que Paula Badosa ja és la cinquena millor tenista del món, la cinquena tenista del rànquing mundial. La jugadora begurenca ha vist recompensada la seva bona trajectòria i des d'ahir ocupa el cinquè lloc en el rànquing mundial de la WTA.
Efectivament. En una setmana en què no hi havia tornejos, l'actualització de la llista en base als últims resultats ha permès Badosa escalar fins al top 5. Ara només té per davant l'australiana Barty, flamant vencedora de l'Open d'Austràlia i número 1 mundial, Sabalenka, Krejcikova i Pliskova. La baixempordanesa supera Garbiñe Muguruza, que ocupa la sisena posició. Aquest rànquing comptabilitza els punts aconseguits i s'actualitza cada dilluns. Quan hi ha competicions de gran slam, com ha estat el cas amb l'Obert australià, es fa cada 15 dies.
Doncs sí, felicitem des d'aquí, des de Ràdio Capital, a la Paula Badosa, segurament ara mateix la millor esportista del món en l'àmbit baixempordanès. La mateixa Paula Badosa ha fet un missatge a Twitter agraint i celebrant aquesta gesta, perquè realment en l'últim torneig on ha participat, que és l'Open d'Austràlia, doncs no li va anar gaire bé. Suposo que això és una molt bona notícia, perquè Austràlia va haver d'abandonar aviat. En un missatge a Twitter, Paula Badosa ha dit que ha tingut moltes pedres en el camí, però la il·lusió i la fe mai s'ha perdut. El somni sempre ha estat el més gran de tot. Gràcies a tots els que em doneu suport i m'heu donat suport sempre, i els que no, diu també, perquè diu, els que no m'heu donat suport encara m'heu fet més forta. Doncs mira, sí, bon missatge. Les 8 i 20 minuts. I hem de parlar d'un altre gran esportista baixempordanès, és Adel Mechal, que ha fet una gran gesta a Nova York. L'atleta de Palamós confirma que es troba en un moment de forma excepcional i ha estat el clar vencedor en la cursa dels 3.000 metres al Grand Prix Indoor de Staten Island, a Nova York. A més, va establir una nova plusmarca europea en la modalitat.
Mechal es va imposar amb superioritat el segon classificat, el britànic Andrew Butchart, arribant a meta gairebé 7 segons abans. A més, aquest temps li serveix al palamosí per establir una nova plusmarca europea de la modalitat. El baixempordanès millora, i de quina manera, el seu gran resultat de fa pocs dies a Karlsruhe, Alemanya, amb el qual va obtenir la segona millor marca mundial de l'any, dels 3.000 metres, amb un temps per sota dels 7 minuts i 37 segons. El rècord obtingut a Nova York ha estat de 7 minuts, 30 segons i 82 centèsimes, i sens dubte reforça la moral de Mechal amb l'objectiu principal del Mundial Indoor, que es disputarà a Belgrat a mitjans de març.
Molt bé, doncs aquestes són les dues notícies esportives que volíem destacar avui, amb què volíem obrir l'informatiu. Són les 8 i 21 minuts. Anem cap a Platja d'Aro ara mateix. Perquè la nit, aquesta nit de dijous a divendres, a la mitjanit, poden reobrir les discoteques després de mesos tancades. De fet, són el sector econòmic més castigat per la pandèmia, els que han pogut obrir menys temps durant tot aquests pràcticament 2 anys que dura la pandèmia. A poblacions del Baix Empordà com Platja d'Aro veuen aquesta obertura realment amb incertesa. Tot i això, ja es preparen per poder aixecar la persiana sense restriccions.
Un d'aquests locals de Platja Aro és el Viaut, on el seu propietari, en Jordi, ja es prepara per una tornada molt esperada. El propietari del Viaut explica que han estat uns mesos molt complicats i esperen poder arrencar completament abans de Setmana Santa. A més, explica que s'ha hagut de fer tot a correcuita. S'han hagut de comprar els productes, la promoció de la reobertura i altres gestions per tenir-ho tot preparat.
Hi ha la por del canvi d'hàbits que ha suposat el confinament i el tancament de l'oci nocturn, que ha impulsat botellons, festes privades, festes de pisos, i ara, bueno, haurem de una mica recuperar tot aquest públic que s'ha adaptat a fer coses que amb l'oci nocturn tancat, que ara esperem que no continuïn.
Viaut obrirà el dissabte 12 de febrer i no el divendres 11 de febrer. La incertesa sobre l'èxit de la reobertura i els canvis d'hàbits de consum dels clients pel tancament del sector han ajudat a prendre aquesta decisió, segons en Jordi.
I després cal tenir en compte que evidentment ja s'acosta el carnaval, vull dir que serà no hi haurà carnaval aquest any al febrer a Platja d'Aro, ho han ajornat un mes, però sí que doncs, tot plegat farà que pugui haver-hi una mica més de festa, no?
Tot i l'aplaçament de la rua, esperen que el carnaval es pugui celebrar amb una certa normalitat. Des de les seves xarxes socials, Biaut ja anunciava la celebració d'aquesta festa el proper 26 de febrer.
Però clar, és tota aquesta incertesa general, no? Que a més aquest any sense rues sí que hi ha part de carnaval, però no hi ha la rua, que és el que mou més gent. Per tant, no sabem ben bé com anirà tot.
El neguit del sector de l'oci nocturn és generalitzat. No és el primer cop que reobren i han de tancar al cap de poc temps. Patrícia Plaja ha admès que l'oci nocturn ha estat un dels sectors que més ha patit les conseqüències de la pandèmia.
I una manera de reforçar i reflotar l'economia de casa nostra és potenciant els sectors claus i la seva formació, els sectors econòmics claus. Per això ha començat un pla pilot en aquesta línia. L'impulsen la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, un pla pilot que pretén identificar perfils professionals i fer una formació atractiva per a persones que estan a l'atur i que s'especialitzin en certs àmbits estratègics de la comarca.
De moment, 15 persones rebran la formació necessària per professionalitzar-se en el sector nàutic. El projecte es tracta d'un pla per veure quin tipus de perfil professional fa més falta a la comarca i dissenyar una formació atractiva perquè les persones s'hi apuntin i es professionalitzin en determinats àmbits industrials. A més, el projecte també treballa amb la incorporació de les empreses per tal que donin facilitats a les persones que s'han format per poder accedir al món laboral. La primera formació del projecte ja ha començat. El 31 de gener es va fer la primera sessió formativa d'un curs pràctic de reparació i manteniment d'embarcacions. De moment, ja hi ha 15 persones apuntades. Les classes més teòriques del curs es fan a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i la part pràctica a l'empresa Nautinox. Les 15 persones que s'hi han apuntat rebran 230 hores en formació i a partir d'aquí tindran un coneixement bàsic de manteniment de les embarcacions i tasques de marineria, així com operacions auxiliars de soldadura i fusteria relacionades amb la nàutica.
Eduard Bosch, president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Expliqui'ns com neix aquest projecte per fer formació en aquests sectors estratègics i què considerem per sectors estratègics del Baix Empordà.
Bueno, tot això neix d'una taula de reactivació econòmica i social que es va fer durant la Covid, on hi havia la Diputació, les tres cambres, PIMEC, FOIC, UGT i Comissions Obreres, i d'aquí va néixer doncs, la idea, no? El Baix Empordà va fer un estudi dient els perfils més demandats per les empreses i vam contactar entre tots tres i vam decidir doncs, fer aquesta formació. Nosaltres hem cregut que per la zona el més interessant era la nàutica, que és un sector que està creixent molt i on totes les empreses demanden professionals i no en troben.
Per tant, es comença això, amb l'àmbit de la nàutica, està creixent molt, per tant, és evident que la nàutica és un sector important aquí a casa nostra, però com està evolucionant la petició de professionals en aquest àmbit?
Aviam, nosaltres visitem empreses des de la cambra i totes ens demanen el mateix, que falten professionals en oficis. I, per tant, hem intentat fer doncs, un curs que sigui no només per nàutica, sinó que per metal·lúrgica, fusteries i per altres sectors també pugui anar bé. Per tant, que sigui una mica transversal.
D'acord. Per tant, sí. Clar, què és el que ha passat per no tenir... perquè sí que, vull dir que hi ha, imagino, una consciència entre els joves de potser quins són els sectors més demandats a casa nostra, no? Anem directament moltes vegades a la restauració, a àmbits 100% turístics, sobretot el sector serveis. Què ha passat perquè no tinguem consciència de realment què és el que més necessiten les empreses a casa nostra?
No, jo crec que sí que hi ha consciència amb el que necessiten, però fins ara crec que molta gent tirava per anar a la universitat i potser s'ha de potenciar més l'FP, que és el que s'està intentant, i buscar doncs, que aquests oficis es tornin a reactivar.
Parlem, per tant, de nàutica, però també, això ens deies, no? Fusteria, soldadura... quins són els sectors o quines són les perspectives després d'aquests cursos? Hi ha col·laboracions amb empreses perquè puguin les persones que participin en aquests cursos puguin tenir una sortida més sortida professional, potser de cara a aquest estiu?
Sí, correcte. Cadascú de les tres organitzacions on s'ha encarregat d'una cosa i la cambra ens encarreguem doncs, de buscar-li sortides per poder fer pràctiques per a aquestes persones i poder-la incorporar doncs, en el món laboral després. Per tant, des de la cambra s'ha contactat amb les empreses per després inserir-los laboralment.
Aquesta primera formació entenc que ja ha començat, per tant, si algú ens està escoltant i si vol apuntar, de moment ara ja no és possible.
No, era una formació que només teníem per 15 persones i hi va haver molta més demanda, crec que hi va haver entre 40 i 50 persones i bueno, s'han acabat amb totes les places que eren 15. Per tant, haurem d'esperar una pròxima formació per apuntar a altres persones.
Això, quines són les perspectives de futur en aquestes formacions? Es repetirà el projecte?
Bueno, aquest és un projecte pilot i ens agradaria tornar-la a repetir. Primer hem d'avaluar com surt, que creiem que sortirà molt bé, i crec que valdrà la pena doncs, tornar-la a repetir més endavant.
Identifiquin, si us plau, aquests sectors estratègics. Ens ha dit alguns quants, però sí que ens agradaria allò. Ara mateix, què és el que està, a banda de la nàutica, què és el que té més futur al Baix Empordà?
Bueno, a part de la nàutica, doncs també creguem que tot el tema d'hostaleria, bàsicament és una regió on tenim molt de turisme.
Sí.
I bueno, crec que ho hem d'aprofitar, tot lo relacionat amb el turisme, i a part, doncs també creguem que més poblacions de l'interior, doncs també els oficis antics no trobem gent i és un sector potencial de trobar feina, tant metal·lúrgica, tenim bastanta empresa metal·lúrgica, fusteries... Bàsicament, hi ha un estudi que va fer el Consell Comarcal del Baix Empordà on ens identifiquen aquests perfils.
I costa de trobar gent, per tant, vull dir, realment és una font de feina assegurada, diguem-ne.
Sí, realment costa molt de trobar gent, però no només en un sector, sinó en molts sectors. I nosaltres anem visitant empreses des de la cambra i tots es troben amb la mateixa problemàtica. Els hi falten especialistes en lloc claus de l'empresa. I no trobem, sinó que s'han d'anar formant des de zero o si ja trobessis algun perfil doncs, orientat en aquest treball, doncs ens iria perfecte a les empreses.
Això és la falta de professionals, que se'n parla, de fet se'n parla sovint últimament, és un problema de realment de formació o que fins ara en aquests àmbits no es pagava prou i per això, vull dir, no, per molta gent no era una sortida viable?
Jo no crec que no es pagués prou, almenys jo et puc parlar en el meu cas, que tenim una empresa que fabriquem maquinària i no trobem professionals de soldadura. I realment s'estan pagant sous molt elevats en aquest determinat lloc de treball.
Tot plegat això, no sé si aquest és un problema que venia d'abans o que s'ha vist potenciat per la pandèmia.
No, jo crec que és un problema que ja venia d'abans i la pandèmia doncs, ha ajudat amb alguns... perquè en aquest curs mateix, per exemple, l'edat mitja dels que tenim és entre 25 i 56 anys, crec, no? Bueno, entre les dues franges. Per tant, el que això ens indica és que també hi ha que moltes persones, hi ha una mica d'edat avançada, doncs no troben feina i han estat acomiadats durant la pandèmia i ara s'han de reubicar. Per tant, vam passar a fer aquest curs per aquests temes, encara que estava obert a totes les edats.
Ara parlàvem de la reobertura de l'oci nocturn, que sembla ja és l'últim àmbit que quedava tancat i que esperem que ja sigui obert per sempre. No sé, després de... I sembla això, que la pandèmia ja va a la baixa. Després d'aquests 2 anys, ja pràcticament 2 anys, quin ha estat el nivell de devastació que ha provocat la pandèmia en l'economia? Perquè sí que parlàvem molt sovint amb vostè durant la primera onada i durant el confinament, però clar, ja han passat 2 anys des de llavors. Amb una mica de perspectiva, quina és la fotografia que podem fer?
Mira, jo estic sorprès perquè de com han aguantat les empreses. Perquè amb tot el que han passat, doncs la majoria han pogut aguantar. I ara esperem doncs, de que hi hagi una recuperació molt ràpida. Per tant,
gràcies a què han pogut aguantar?
Doncs gràcies a l'esforç que estan fent. Perquè han tingut poques ajudes. No és gràcies a ningú, sinó gràcies a ells mateixos i l'esforç que estan posant.
Tenim perspectives de poder, i suposo que un dels objectius d'aquest pla pilot és precisament aquest, no? De poder trobar alternatives econòmiques que no passin estrictament pel turisme, alternatives en llocs de treball, alternatives en un sistema industrial més fort.
Això és el que s'està intentant. Des de la Cambra almenys ho intentem, de que moltes més empreses, que hi hagi molt més teixit productiu i que moltes més empreses comencin a exportar i comencin a poder-se anar cap a fora, ja que el mercat aquí és el que hi ha i quants més mercats tens, més seguretat tens de que no et fallarà.
Ara deia, està sorprès de com han pogut aguantar les empreses. No sé si tenen xifres o percentatges de quantes empreses han hagut de no han pogut sobreviure.
No, exactament no ho tinc. Però no és que n'hagin tancat moltes, sinó que les empreses estan bastant contentes de com ha anat, a part del sector de l'oci, que és el que ha patit més. Però no hi ha hagut un tancament massiu d'empreses.
Bones notícies, per tant. Clar, ara, de cara al futur, perspectives, esperem ja que aquesta temporada turística sigui, si no totalment normal, pràcticament. Quines perspectives tenen les empreses a nivell de recuperació?
De fet, s'està a nivell de reserves està havent quasi un augment molt gran. Per tant, les perspectives són molt bones i una cosa que s'està notant és que la temporada està començant molt més aviat i les reserves comencen més aviat. Per tant, crec que la perspectiva és molt bona per la zona per aquest any.
Esperem que sigui així. Eduard Bosch, president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia. Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Seguim al Supermatí explicant més notícies. La coalició municipalista Tots per l'Empordà expressa el seu rebuig a qualsevol tipus de macroprojecte de renovables imposat i que malmeti el territori. És el posicionament d'aquesta coalició que té com a gran estandard, diguem-ne, aquí a casa nostra, l'alcaldia de Sant Feliu de Guíxols, amb en Carles Motes, però que també té representants d'altres municipis, com és el cas de la Bisbal, amb en Xavier Dilmé, o també a Begur. Aquesta coalició lamenta els darrers pronunciaments de la consellera d'Acció Climàtica, també donant suport en aquest projecte de macroparc eòlic Tramuntana.
El coordinador de la coalició, Xavier Dilmé, defensa projectes ajustats a les necessitats reals i respectuosos amb els criteris de sostenibilitat, a banda de reclamar que les aprovacions es facin amb el consens de les institucions locals i escoltant els municipis afectats. El comunicat de Tots per l'Empordà afegeix que el govern de la Generalitat no pot venir a dir que, ja que els diferents governs catalans no han fet res en aquest tema els darrers 10 anys, ara sigui l'excusa per donar màniga ampla per fer les coses de qualsevol manera i deixar endavant dels ajuntaments. És d'una irresponsabilitat absoluta, sentència. A més, han recordat que les comarques de l'Empordà viuen del paisatge, la pesca o l'agricultura, i posa com a exemple, a no seguir, les queixes que altres projectes s'han aixecat un cop ja començats, el Priorat, les Terres de l'Ebre i el Penedès.
Parlem del Parc Eòlic Tramuntana, ens quedem allà mateix, al Montgrí. Perquè un projecte de la Societat de Caçadors del Montgrí s'organitza per pujar aigua a la muntanya en temps de sequera i així emplenar els abeuradors que hi ha repartits per la zona.
Josep Mir, president de la Societat
Societat de Caçadors explica que quan pugen a cacera porten entre 25 i 50 litres d'aigua cadascun per poder-los anar escampant pels abeuradors de la muntanya. A més, explica també que fa un parell de setmanes van organitzar-se per fer una acció conjunta. Van pujar amb una quinzena de cotxes al Montgrí per portar-hi aigua.
A més, es va organitzar que dimarts passat varen pujar 12 o 15 caçadors amb els seus cotxes i amb un cotxe de l'ABF de Tarruella a emplenar una sèrie de dipòsits i abeuradors que tenim posats a la muntanya. Van carregar aigua en el dipòsit de les aigües, en allà on hi ha el pou de les aigües d'Ullà, que fa anys que ens deixen carregar aigua allà, emplenen aquests bidons d'aquests de 1.000 litros que els aperten enganxats al remolc, pugen a muntanya i els posen.
Josep Mira assegura que és una tasca que porten fent tota la vida i que els primers dipòsits d'aigua es van col·locar a principis dels anys 80. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta és una tasca que fan els caçadors de mutu acord amb l'Ajuntament, atesa la sequera del Baix Empordà que està afectant també els animals.
Begú té tres nous convenis socials amb la Creu Roja. L'Ajuntament de Begú i Càritas Diocesana, disculpeu, he dit Creu Roja, volia dir Càritas Diocesana, han formalitzat tres nous convenis amb l'objectiu de reforçar la col·laboració mútua per garantir el benestar i una atenció, diuen, de primer nivell als col·lectius d'infants i joves i gent gran del municipi.
Des de l'Ajuntament asseguren que aquesta col·laboració amb Càritas permetrà seguir estant al costat dels col·lectius més vulnerables, abordar amb eficàcia problemàtiques com l'exclusió social i garantir noves ajudes i nous recursos. Entre els acords hi ha l'atorgament d'una subvenció per part de l'Ajuntament a la gestió del Servei d'Intervenció Educativa de Primària i de Secundària al municipi per aquest any 2022. És una subvenció d'uns 3.500 i 10.400 euros respectivament. Aquest servei ofereix suport social i educatiu als infants i joves que presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i o familiar vulnerable. Es tracta d'un recurs complementari a l'escola que treballa amb els infants els continguts, les actituds i les habilitats necessàries per facilitar el seu procés d'aprenentatge i de socialització.
I l'altre conveni està més enfocat en la gent gran, no?
Exacte. En aquest sentit, el consistori atorgarà a l'entitat una subvenció de 3.800 euros. A través d'aquest projecte s'ofereix un servei d'acompanyament a persones grans del municipi que pateixen solitud i viuen soles al seu domicili o que volen una companyia externa. L'objectiu és atendre les seves necessitats, prestar suport efectiu i alleugerir la seva situació d'aïllament.
Doncs esperem que abans sí que siguin efectius aquests convenis. I en cultura... El grup familiar Xiula i els gironins de Speed i Double and Hack Sound completen el cartell de la Santa Gresca del Festival Ítaca que es farà a l'Escala cap de setmana del 16 i 17 d'abril.
El Festival Ítaca continua desvetllant part del seu cartell i ho fa completant el cap de setmana de la Santa Gresca que tindrà lloc a l'Escala per Setmana Santa. Tots els concerts d'aquests dos dies, 16 i 17 d'abril, seran a la zona de barraques del municipi, situada a l'aparcament de l'Avinguda Francesc Macià. El dissabte a la nit, The Speed i Double Hack and Sound se sumen al concert ja anunciat de Buos i La Fúmiga. Els empordanesos The Speed presentaran cançons del seu segon disc i oferiran el seu directe trencador, que ja els ha portat escenaris de tot Catalunya, el País Basc, França i els Països Baixos. Per la seva banda, Double Hack and Sound, joves talents de l'escena musical urbana gironina, pujaran a l'escenari de l'Escala amb la Basement Band. D'aquesta manera, subratlla l'organització de l'Ítaca, el festival manté l'aposta de promocionar i donar visibilitat a grups emergents quilòmetre zero. La nit del 16 d'abril també portarà a l'Escala temes del nou disc de Buos i acollirà la presentació del nou treball dels valencians La Fúmiga, un dels grups amb més nominacions als propers Premis Enderroc. L'endemà, el 17 d'abril, serà el torn del concert familiar de Xiula. El grup hi portarà el seu nou espectacle Big Chicken, que al seu torn serveix de carta de presentació de cançons del seu darrer disc titulat Descontrol M Parental, en el que hi han col·laborat, entre d'altres, Bet, Su i Clara Pella.
A banda dels seus concerts a l'Escala, el Festival Ítaca ja ha anunciat fins a una quinzena de grups i artistes que hi actuaran en aquesta edició 2020, oi?
Doncs sí, el 12 de maig, Goran Bregovic passarà per l'Auditori de Girona i el 28 d'aquell mes, Maria Arnal i Marcel Bagés actuaran a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. El certamen també ha avançat la majoria de grups de l'Ítaca Sant Joan, que tindrà lloc entre el 23 i el 25 de juny. Pujaran dalt de l'escenari Oques Grasses, Zoo, Rigoberta Bandini, Anna Tijoux, Su, Roba Estesa, Calavento, La Senyora Tomassa, The Tietz, Habla de Mi en Presente, Asian Dub Foundation Sound System, Zetac i Serial Killers. Les entrades per a tots aquests concerts ja es poden comprar a la web del festival.
Havia oblidat totalment que Rigoberta Bandini serà aquest any a l'Ítaca Sant Joan. Ho havia oblidat completament i és molt bona notícia, m'acaba d'alegrar el dia i ja puc assegurar que ningú de Ràdio Capital faltarà en aquest Ítaca Sant Joan del 2022. Gràcies, Sergi. I ara una notícia sobre Ràdio Capital. Perquè el programa més polític de Ràdio Capital de l'Empordà és el Govern i Oposició torna a l'antena de l'emissora Baix Empordanesa. El primer programa comptarà amb els líders polítics de Palamós, l'alcalde Lluís Puig d'Esquerra Republicana de Catalunya i el cap de l'oposició, Josep Coll, del Partit Socialista. Es veuran cara a cara a les zones d'aquesta emissora quan queda poc més d'un any per les eleccions del 2023.
El programa s'emetrà el dijous 17 de febrer a partir de les 8 del vespre per l'antena de Ràdio Capital i també en vídeo a la web i a les plataformes socials de l'emissora. Molts dels temes que s'analitzaran afectaran els palamosins i les palamosines, com el futur projecte del passeig marítim o també el futur del port de Palamós en un context d'emergència climàtica. Govern i oposició torna a l'antena de Ràdio Capital de l'Empordà per començar a escalfar motors de cara a les eleccions municipals del 2023. Quan queda poc més d'un any, els alcaldes i els caps de l'oposició es veuen les cares als estudis de l'emissora del Centre Cavallers de Palafrugell. Abans de les eleccions municipals del 2019, Ràdio Capital ja va presentar dos programes del govern i oposició que van tenir molt bona audiència i per això l'emissora...
Que va dir el 2020 al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però en la pràctica s'ha continuat fent. O sigui, ha canviat alguna cosa en els últims dos anys? No. No ha canviat res. Però, clar, ara sí que és veritat que Facebook, per exemple, té una demanda oberta d'un tribunal d'Irlanda que li diu que ha de complir aquesta sentència del 2020. Llavors ha sortit, ara Mark Zuckerberg ha dit val, perfecte, doncs si ho hem de fer nosaltres marxarem perquè no tenim negoci, no? Bueno,
no sé. Jo crec que si marxés Facebook no perdríem res.
No passaria...
Igual una de les principals fonts de clics dels mitjans de comunicació, això sí, però sí. Ja en trobaríem d'altres.
Sí, bueno, sempre ho hem fet, no? Però vaja, que sí que és veritat que Facebook porta molt de tràfic als mitjans.
Sí. Però Instagram potser més per la societat i
faria més pupa, no?
Sí, faria més mal, tot i que és cert que sempre s'acaben trobant alternatives, no?
Sí, però al final... Però al final això és Facebook i Instagram perquè són les dues més grans del planeta i està molt clar que viuen d'això, no? de la recollida de dades. Però és que en realitat són totes, eh? En realitat són totes. O sigui, això de l'escut de privacitat afecta en realitat absolutament a qualsevol servei d'internet. Estem parlant fins i tot de Google Drive, estem parlant d'iCloud, estem parlant de WhatsApp, estem parlant de tot. Vull dir que com no hi hagi un acord polític que permeti canviar la legislació en aquest sentit, tindrem un problema gros a Europa. Mm-hmm. Jo crec, espero que no arribi a tant, no, la cosa.
Sí. Home, jo si he de debatre entre xarxes socials i privacitat, em quedo en privacitat, però sí que és cert que estan tan enganxades a la nostra vida diària que seria
complicat.
Clar, és que,
a veure, això és molt més... això va molt més enllà que no el simple ús de les xarxes socials, no? Perquè estem parlant de que amb un món global, tu el que no pots posar són segons quines barreres. Clar. Llavors, plantegem-nos si ens interessa el món global, no? Però, m'entens?
Ja, molt bé. Sí, bueno, és el gran debat ara mateix. Després, ara mateix també hi ha molt de debat al voltant de Spotify, que per cert, aquesta matinada, aquesta nit s'ha confirmat, RAC1 ha avançat que el Camp Nou es dirà Camp Nou Spotify. I que el Barça serà, va dir, Spotify serà el patrocinador principal del Barça, eh? Vull dir, s'ha acabat Camp Nou, serà Camp Nou
Spotify. Jo sóc dels que defensa, o ha defensat sempre, que el Barça estava per sobre dels mortals i que no havia de tenir patrocini. Però també és veritat que l'entrada de diners és important per la viabilitat de qualsevol projecte.
280 milions d'euros, deien, em sembla.
Re, calderilla.
Calderilla.
No, no té... Sí, sí. Mira, me n'alegro que sigui Spotify, que no sigui, jo que sé, sí, com la que va tenir aquella teca, no?, del Madrid, no?, la marca de cuina.
Sí, és veritat, és veritat. Sí, 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 sí. També s'ha de dir que no arriba...
Crec que el Barça li fa més Spotify.
L'anunci no arriba en el millor moment per a Spotify, no?, perquè hi ha molta polèmica al voltant d'aquest podcast antivacunes negacionista que tenen publicat i que, sí, que a fer li van pagar una exclusivitat, i que està molt ben pagat aquest senyor, i ara han hagut de sortir a justificar-se.
Sí, 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 sí. Bueno, el cas és que la setmana passada ho comentàvem en aquesta mateixa secció, i és que artistes de la talla de Neil Young o Joni Mitchell van decidir retirar el seu catàleg de Spotify, doncs perquè hi ha un senyor que es diu Joe Regan, no recordo exactament com es pronuncia, que és un senyor que té molta audiència amb el seu podcast i que és un antivacunes, no? I bé, doncs, en protesta per això, van decidir retirar el seu catàleg. Spotify no va fer aparentment res fins aquest cap de setmana, que han dit que, bueno, han reconegut que han trigat una mica en fer públic les seves polítiques relatives a la publicació de podcast. Ara ho han fet, i sí que és veritat que d'amagat una mica el que han anat fent en els últims dies ha sigut retirar els episodis més polèmics d'aquest senyor. Però això no ho han dit. Això, senzillament, ens ho hem trobat.
Han actuat
de facto, no?, per entendre'ns.
I ara reconeixen que han de... Vull dir, que en algun moment hauran de publicar les polítiques del seu catàleg de podcast.
Sí, clar, perquè això el que no pot ser és un camp obert per tothom, perquè digui, home, hi ha una cosa que és llibertat d'expressió i que, evidentment, s'ha de respectar com un dels drets fonamentals dels éssers humans. Però, clar, tornem a un altre gran debat i a un etern debat. On està la frontera entre la llibertat d'expressió i la calúmnia, la mentida, la manipulació, etcètera, no? Estem entretinguts.
Doncs això, que Spotify desembarca a Catalunya en un moment en què tenen una crisi de comunicació que hauran de resoldre aviat. I ara acabarem aquesta secció parlant de la nova política Josep Lluís Vidal de WhatsApp. Saps per què ho dic, no?
Política de WhatsApp.
Política és Lluís Vidal de WhatsApp, que permet fer altres coses mentre escoltem comentaris d'àudio, podcast, però ja no són missatges d'àudio, són podcast de Josep Lluís Vidal.
Ara te pillo. Escolta, jo m'estic contenint bastant.
Sí, t'estàs contenint bastant. Els teus àudios de 3 minuts llegendaris
ara faig 4 de 30 segons.
Ara, exacte.
És veritat, eh?
Doncs què, WhatsApp això, està provant un reproductor d'àudio en segon pla.
Sí, però només per la versió d'escriptori, no per la versió de mòbils, només per la versió d'escriptori. És una versió beta que està circulant per dispositius iPhone, i que permetria, doncs, que tu poguessis estar continuant escoltant un missatge d'àudio sortint de la conversa, és a dir, que puguis, per exemple, doncs, anar a veure un altre chat o a la configuració de l'aplicació. Ara, si tu abandones la conversa en la que s'està reproduint l'àudio, l'àudio es para i has de tornar a començar. Una cosa que per mi sempre ha sigut molt emprenyadora i que en Telegram, per exemple, no passa.
Sí.
No? Doncs mira, ara WhatsApp ho està provant, però només en la versió d'escriptori, insisteixo, la versió per ordinadors, i suposo que això acabarà arribant als mòbils. Com sempre, és una versió beta que s'ha filtrat al portal aquest famós www.beta.info i que veurem quan estarà disponible per tothom. Jo crec que estem al febrer, doncs potser aquest any.
Molt bé, doncs aviam si és veritat. Gràcies, Josep Lluís, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
I acabarem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà i aquest temps, oi, monòton.
El temps assolellat d'avui ens tornarà a reafirmar l'estabilitat i la manca de precipitacions que estem vivint els últims mesos. La nova jornada tindrà ambient menys càlid que ahir dilluns, però ens mourem amb temperatures prou suaus com per tenir un nou dia poc fred. Al migdia tindrem màximes de l'ordre dels 15 graus. I ara ens estem despertant amb ambient fred, però els termòmetres avui no han arribat als 0 graus. La tramuntana que hi va bufar feble, la geografia de la comarca de més al nord, mica en mica ha anat perdent força durant la nit, i avui ja pràcticament no bufarà. I serà la responsable dels núvols que poden quedar residuals al sud de la comarca. Finalment, dic que quedem pendents del possible canvi de temps que, de moment, no podem assegurar, però si fos el cas, podríem parlar d'un final de setmana marcat per una situació de pluges.
Vinga, un minut i les 9 del matí. Fins aquí aquest supermatí que hem fet en Gerard Escaig, en Miquel Coranta, l'Albert Aparicio, l'Àlex Cordón, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Marc Coll, en Marc Clapés, en Marc Vilà, la Maria Alzina, la Mariona Fernández, en Martí Seguer, la Paula Brines i en Sergi Villena. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com cada dia. Ara us deixem amb la millor música del món i l'Àlex Mata. I després, aquest vespre, recordeu, amb la Marina Saura, podeu recuperar tot el que hagi anat passant al llarg del dia a la comarca a través del nostre informatiu audiovisual que fem a través d'Instagram i de TikTok. I recordeu tota l'actualitat al llarg del dia, actualitzada al minut a la nostra pàgina web i a la una del migdia, també l'informatiu del migdia que us enviem cada dia en format newsletter. Nosaltres tornarem demà, com us deia, que tingueu molt bon dia, que gaudiu, profiteu el sol, aviam si aquesta setmana, doncs, com ens deia ara en Marc, comença a ploure, però avui sol. Que vagi molt bé!